COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Davant un Pedro Sánchez malcarat i fins i tot a vegades maleducat, Alberto Núñez Feijóo retrata aquests dies al Congrés dels Diputats al president del govern en funcions. Ho va fer ahir amb un discurs d'altura, ferm i rotund, i al mateix temps ja li ha estès la mà per salvar l'anomalia democràtica que vivim a Espanya, com és el xantatge dels independentistes i més concretament d'un pròfug de la justícia. A Feijóo l'estem veient aquests dies com un home de principis i de paraula, fent una autèntica moció de censura a la gestió de Pedro Sánchez. El líder popular indica una Espanya de ciutadans lliures i iguals en l'esperit conciliador de la transició tan vilipendiada per l'esquerra i també per l'extrema esquerra. El popular ha criticat durament el deteriorament institucional al qual ens ha portat el govern de Pedro Sánchez al costat dels seus socis radicals i ha mostrat amb claretat les línies vermelles que, a diferència del que ja es coneix i s'intueix de Pedro Sánchez, no està disposat a creuar. En aquest debat d'investidura, Núñez Feijóo ha tornat a oferir 6 pactes d'estat en assumptes claus, com són la família, la nació, l'aigua i la pròpia regeneració democràtica com a pilar fonamental. El candidat s'ha estrenat com a orador en la tribuna del Congrés dels Diputats amb una extraordinària mescla de convicció, denúncia i proposta de polítiques concretes per poder governar. Passi el que passi a partir d'ara, Espanya surt guanyant amb discursos així que brillen encara més davant de l'estretor de mires, la radicalitat i la falta, sobretot, de credibilitat d'altres propostes. Bona tarda, sóc Carlos Rosado i com cada dia a aquesta hora, amb la Mar Puerto, expliquem més notícies d'aquest matí, són l'actualitat de Catalunya i Andorra. Mar, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Per on comencem avui?
Doncs avui comencem parlant que els Mossos d'Esquadra han detingut almenys 3 persones en el dispositiu que estan executant aquest dimecres contra el tràfic de marihuana i haxís a través de màquines expenedores ubicades en establiments comercials. S'estan fent enrades i escorcolls a diverses poblacions del Maresme, entre les quals Santa Susana i Canet de Mar. I també han estat un total de 21 detinguts en l'operatiu de la Guàrdia Civil a Tarragona i a Barcelona contra el cultiu i tràfic de drogues. S'han fet 13 i 16 entrades, desmantellat 8 plantacions indoor i comissat 2 armes i un silenciador de pistola. També hem d'explicar que el govern ha multat la multinacional Amazon per no oferir tota la documentació requerida a l'hora de gestionar els residus de caire electrònic. Es tracta concretament d'un incompliment de la normativa que estableix que les empreses que distribueixen electrodomèstics estan obligades a oferir la possibilitat que el client els entregui l'article del qual es desfà. D'altra banda, també el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana adjudicant les obres per soterrar la línia R2 de Rodalies de Renfe a Montcada i Reixac. El paquet inclou la construcció de la nova estació d'aquest municipi, que té un pressupost, hem de dir, de 540 milions d'euros. A tot això, també, malauradament, hem d'informar de la mort d'un vianant de 72 anys després de ser atropellat per una motocicleta en el districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets van tenir lloc el matí de dimarts i aquesta és la 15a víctima mortal per accident de trànsit a la capital catalana aquest any. Acabem avui, però, parlant de sequera i concretament de que la capacitat dels pantans de les conques internes catalanes està per sota del 23%, també gairebé per sota de les que hi havia en aquestes mateixes dates el 2022.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimecres amb molt bon temps arreu de Catalunya. És una jornada de temps plàcid amb moltes estones de sol i també un ambient càlid al centre del dia i també aquesta tarda. De cara als pròxims dies no esperem canvis. Sàpiguem ja com està la xarxa viària avui amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Com és habitual a aquesta hora, parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Només comentar aquest accident que s'ha produït fa una estoneta a la C14, Oliana. Aquí es dona pas alternatiu als vehicles, com dèiem, a la C14, tram d'Oliana, aquest accident. Molta prudència si heu de circular per aquesta zona. A prop de Barcelona, en general, calma, com us dèiem, C58 passa un pèl més carregada entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. I algun tram de la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, també trobareu més carregat a aquesta hora de la tarda. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
segona jornada del debat de política general al Parlament, on de nou ha quedat fotografiada la mala relació, la mala menor que hi ha entre Esquerra i Junts. El juntaire Albert Batet ha demanat al president Aragonès, Pere Aragonès, un canvi de rumb o convocar eleccions. És l'últim tren l'ha encibat Batet. Al seu torn, el president de la Generalitat ha lamentat aquest discurs derrotista i ha reclamat unitat d'acció a Junts per Catalunya. El socialista Salvador Illa, amb el seu habitual to conciliador, ha evitat parlar de referèndum i amnistia. Alertat dels riscos d'una pugna constant, com la que hi ha ara entre Esquerra i Junts, s'ha compromès a ajudar per millorar el finançament de Catalunya i ha tornat a oferir-se per pactar els pressupostos de l'any vinent. Aragonès ha convidat a Illa a abordar de manera seriosa el debat sobre el finançament de Catalunya i ha instat al cap de l'oposició a acceptar el resultat d'un possible futur referèndum d'autodeterminació. Seguint el debat al Parlament, hi ha estat aquest matí el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. La batalla del relat. Mentre Pere Aragonès apuja les exigències, Junts l'acusa que no té credibilitat i els socialistes que no pot demanar impossibles. El laberint de la política catalana. Salvador Illa, del PSC, vol fixar límits en la negociació i demana a Pere Aragonès i Esquerra Republicana coherència en les seves demandes.
No és moment de fer carreres. A veure qui arriba abans i a veure qui té més protagonisme i a veure qui surt a la foto més bé. És moment, nosaltres almenys ho farem així, de pensar primer en el país, en la convivència i en el país. Poques fotos, poques, les justes, i pensar en el resultat final.
La rèplica d'Aragonès al socialista, un argument repetit per tots els presidents de la Generalitat des de l'inici del procés.
Quin és el projecte que tira endavant? Quin és l'horitzó de país que tira endavant? I ho deixem en mans de la ciutadania, que és madura. Jo acceptaré el resultat. El que no sé és si vostè també estaria disposat a córrer aquest risc.
I ara fa un any de la sortida de Junts per Catalunya del govern de la Generalitat. Els pactes, després de les municipals, han fracturat encara més la relació entre els dos partits. Avui Albert Batet, a portaveu de Junts, exigeix eleccions al Parlament.
Davant d'un govern apagat, amb una enorme debilitat, amb una ineficient gestió, i amb una manca de credibilitat per la negociació amb l'Estat espanyol, només pot tenir sentit esgotar aquesta legislatura si hi ha un canvi de rumb. Doni un cop de timó on només li quedarà l'alternativa indefugible de convocar eleccions, president. O rectificació o eleccions.
Falta un any i mig per acabar aquesta legislatura, que Esquerra governa amb únicament 33 diputats. Aragonès no ha entrat a la petició de Junts i ha apel·lat a la unitat independentista que no es veu enlloc.
Per tant, el qui no pot ser un problema. El qui no pot ser un problema. Perquè el qui és Catalunya. No sóc jo, no és qualsevol altre dirigent, no és qualsevol altra persona. El qui és Catalunya. I, per tant, hauríem d'aprofitar aquesta oportunitat.
Per tant, el duo enfrontament Esquerra-Junts continua i Pedro Sánchez necessita a tots dos per ser investit a president del govern central.
Gràcies, Sergi. Tot això en clau política, en clau econòmica, núvols negres són els que veu la patronal Foment del Treball. Aquest matí ens ha alertat d'un afebliment de l'economia en els últims mesos d'aquest any 2023. L'informe de conjuntura preveu que l'atur s'estancarà, la inflació pujarà pels preus de l'energia i no descarta que també hi hagi més pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. En resum, un panorama poc o gens optimista ni tampoc engrescador. És així, Yolanda Canales.
Hi ha diversos indicadors que apunten a aquest afebliment, segons Foment. La inflació, que continuarà amb les seves pujades en termes interanuals i que seran destacades, en gran part, diuen des de la patronal, per l'encariment del petroli. Això s'ha d'afegir que aquest any es tancarà amb una reducció de l'atur gairebé imperceptible, que les exportacions estan estancades i que els tipus d'interès encara poden pujar una mica més. Ja va dir la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, que l'objectiu és controlar la inflació i, per tant, es mantindrien els tipus alts tant de temps com fos necessari. D'entrada, i segons Foment, aquest any l'IPC a Espanya tancarà un 4,8% i el proper serà d'un 2,1%. Aquesta inflació persistent obligarà els bancs centrals a tenir els tipus alts o a incrementar-los fins i tot. I amb aquest panorama, el president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment, Valentí Pic, ho adverteix. Els propers trimestres no seran millors que aquest.
No millorarà la situació econòmica, per diverses raons. Primera, perquè ho has dit, una part important de les nostres exportacions són a la resta de països de la Unió, i sobretot els països centrals pues, estan una mica ajustets, no? El cas d'Alemanya és sintomàtic. Després tenim una variable que no es pot fer previsions, que és el tema del preu del petroli, que segueix sorprenent el preu actual del petroli.
Pel que fa a les finances públiques, el document indica que enguany hi haurà una menor recaptació d'IVA pels menors nivells d'inflació d'aquest any en comparació amb l'anterior, i això obligarà a ajustar el dèficit públic per part de les despeses, no amb els ingressos. I amb aquest panorama, des de Foment demanen al nou govern central una agenda política i econòmica per afrontar aquest afebliment de l'economia dels propers mesos.
I els que també estan amb els llums d'alarma encesos són els transportistes. A les dificultats per retornar els crèdits ICO que se'ls van concedir per pal·liar els efectes de la pandèmia, ara s'estan trobant amb el preu de la gasolina pels núvols i una ralentització de l'activitat. A tot això s'ha d'afegir també l'espasa de Damocles sobre la possibilitat que l'any que ve tornin els peatges o algun tipus de taxa per circular per autovies o autopistes. Tot i que el govern de Pedro Sánchez diu que Brussel·les està estudiant una alternativa a aquesta mesura, el govern de la Unió manté oberta aquesta possibilitat i l'incògnita de com es resoldrà. Una incògnita i un malviure podríem dir que els patronals o que les patronals dels transportistes han denunciat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. Els ha escoltat el Sergi Torra.
Com és obvi i natural, els transportistes no volen tornar a pagar peatges, però no se'n refien del compromís de Pedro Sánchez a la Comissió Europea, que ofereix com a alternativa l'augment del transport ferroviari per al 2024. Consideren que és molt difícil de complir, aquest seria el requisit per no tornar les tanques de pagament a les autovies, perquè Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el president dels transportistes de Barcelona, Carlos Folchi, ha reflexionat de que Espanya ha d'augmentar un 11% el transport ferroviari per arribar als nivells europeus.
En España tan solo el 4% del transporte de mercancías se hace por vías férreas, cuando en el conjunto de la Unión Europea la media es del 15%. Obviamente el transporte siempre está a tenor de los tiempos y parece lógico y razonable que parte del transporte se tenga que realizar por vías férreas. El problema, como siempre en este país, es la falta de infraestructuras.
El sector del transport insisteix amb les seves demandes davant dels canvis de mobilitat plantejats. Demana un ampli consens i adaptar períodes de canvis no en l'urgència immediata, sinó en terminis més amplis en el temps on ningú se senti perjudicat per canvis sobtats.
Acabem d'escoltar els transportistes preocupats per la manca de vocacions, pels incompliments del govern central en el tema dels ajuts, perquè han de retornar crèdits ICO de la pandèmia i perquè possiblement tornin els peatges o algun tipus de pagament a autopistes i autovies l'any que ve. És a dir, molts mals de cap pels transportistes. En canvi, els que han rebut una bona notícia aquests dies són els empresaris de Badalona, després que l'alcalde, el popular Xavier García Albiol, hagi proposat una moratòria de 3 anys de la normativa sobre la circulació de vehicles a la zona de baixes emissions. El senyor Josep Maria Puente és el president de la Federació d'Empresaris de Badalona. Senyor Puente, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, la notícia, l'acabo d'avançar ara mateix, els ha agafat per sorpresa, eren coneixedors ja d'aquesta iniciativa del senyor Albiol. Com la valoren?
Bueno, de fet, és una qüestió que nosaltres, inclús en el nostre decàleg que vam donar quan venia les eleccions, ja ho posàvem com una de les qüestions prioritàries, i era d'intentar fer les coses en sentit comú. No? La decisió de l'alcalde pues, ens ha semblat molt bé i l'aplaudim perquè, en certa manera, és el que toca fer, perquè és que no n'hi ha una altra. Miri, vostè pensi que està molt bé pues, que tots intentem fer tots els esforços possibles per tal de millorar el nostre entorn i per baixar els índexs de contaminació, però hi ha molts professionals, molts autònoms, moltes microempreses que la seva eina de treball és la seva furgoneta. Ah. I aquests autònoms o microempreses resulta que ara es poden trobar o es trobarien en tindre que adquirir un vehicle amb unes condicions diferents, vehicles que, a més, no són gens baratos, sinó tot el contrari. Tenim que tornar als crèdits ICO que vam haver de demanar durant la pandèmia i que, a més, pues quan vostè se'n va a un concessionari de cotxes i demana una furgoneta elèctrica, per exemple, li donen un plaç d'espera de com a mínim un any. Ah. I un cost per sobre de 45.000 euros. Sí,
elevadíssim.
No es pot complir, clar. Ni volent ho poden complir.
Tres anys de marge, que és la moratòria que ha proposat el senyor García Albiol, és suficient perquè el sector pugui recuperar doncs, els dèficits que arrossega, sobretot a causa de la pandèmia, que han estat uns anys molt crítics pel sector empresarial, pels autònoms, pels transportistes en general?
És difícil de poder avançar què pot passar en els propers tres anys en el nostre país, no?
Ja,
però amb les tasses d'inspecció amb les que estem, amb les situacions en què els crèdits van pujant de preu cada dia, no sé exactament en quina situació poden trobar aquests petits autònoms o professionals que, només per donar una idea del volum de què parlem, el gremi d'electricistes de Badalona, estem parlant de més de 250 professionals i famílies que viuen del seu negoci, en el que la furgoneta és pues, el taller, és la zona on fer factures, és l'eina de treball, i al igual que 200 professionals més de l'àmbit de la construcció, de petites persones que es dediquen a les reformes, etc., que també es troben en la mateixa situació. Ja no parlem de les microempreses que tenen furgonetes de repartiment, etc., que també són vehicles que necessites una amortització mínima de 10 anys perquè puguin sortir a compte. Per tant, és complexa la situació de poder-la aplicar de cop i volta. A més, en certa manera, jo voldria fer una miqueta de memòria, però és que estem parlant d'una llei que Espanya va traspassar a la directiva de París de 2016, la va traspassar al maig del 2021. 2021 encara estava en pandèmia, com aquell qui diu.
Sí, sí.
No hi ha hagut temps ni siquiera de les empreses a poder-se adaptar a aquesta situació nova.
I a més, ja mirant una mica de cara al futur, vostè comentava fa un moment, hi ha una manca absoluta d'alternatives, ja siguin tècniques com polítiques, per facilitar que els sectors empresarials doncs, es converteixin en el fet de contaminar menys, no? No hi ha un marc concret, no?
És que hi ha dos mons completament diferents. Clar. Un és el de la multinacional, la gran empresa, que té capacitat de poder invertir, de poder gastar i de poder canviar les seves flotes de vehicles, que és un altre món. Però, per l'altre costat, hi ha aquestes petites o microempreses que la furgoneta, que el seu vehicle, és la seva eina de treball. No. Que, a més, per acabar-ho de complicar tot més, encara que vostè faci l'esforç de comprar-se un vehicle elèctric, que sembla que serà l'eina de futur, no hem creat la xarxa de recarga suficient perquè aquest senyor pugui anar recarregant el seu vehicle si es queda en un moment donat baix de bateria. No s'ha fet tota aquesta feina. Per tant, estem posant una miqueta el carro per davant dels cavalls.
Sí, sí. I escolti, les perspectives, senyor Puente, tampoc pinten gaire bé, pinten magres, la inflació, el preu de l'energia elèctrica va cap a l'alça, el petroli que està pujant, la gasolina que també puja, vull dir, clar, com deia vostè al principi, hi ha un marge de 3 anys amb aquesta moratòria, però qui sap què pot passar, no? Inclús l'any que ve, no? El 24.
Exacte, vull dir, estem davant moltes
incògnites.
Sí. Que fa que a l'hora inclús de decidir vostè o un particular mateix, jo que em compro un cotxe híbrid, un cotxe elèctric, un cotxe de gasolina, és difícil prendre la decisió. Ara imagini's si a més això és la seva eina de treball de la que en depèn la seva família. No podem demanar a la gent que faci apostes una miqueta a l'aire i que després surti malament. Estem parlant no de professionals de família que tenen el seu modus vivendi familiar a través d'aquest professional que es dedica al món de l'electricitat o el que sigui que va fent i que és autoempleo, pràcticament.
Sí, sí. Ja per acabar, senyor Puente, la proposta o la iniciativa de l'Ajuntament de Badalona, que s'ha d'aprovar un pròxim ple, ja té una resposta de la ministra de Transició Ecològica, la senyora Rivera. Diu que si ho tiren endavant, la portaran als tribunals, aquesta iniciativa. Creu que és el camí, buscar un enfrontament judicial a aquest tema?
Home, no, jo crec que el camí és el sentit comú, d'acord? ¿Vale? Ningú està dient de que no s'apliqui, ningú està dient de que no fem cas de les normatives que traiem, sinó que hi hagi una aplicació gradual, paulatina, potser més suau, de que permetin que les persones es puguin adaptar i canviar el sistema que hem tingut de transport dels últims 80 anys, canviant-lo en 2 anys, jo penso que és una miqueta
agosarada. Molt bé.
Per tant, tinguem temps de fer les coses, fem un sentit comú, no ens barallem, busquem solucions, pactem situacions, pactem sortides, perquè no solament la ministra no es trobi en una situació d'enfrontament, sinó que les persones reals del dia a dia que van pel carrer puguin mantenir la seva vida i puguin mantenir la seva família.
Molt bé, senyor José María Puente, president de la Federació d'Empresaris de Badalona. Gràcies per atendre'ns aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra i esperem que aquesta mesura que anuncia l'Ajuntament de Badalona doncs, serveixi per apaivagar una mica els problemes que tenen els sectors empresarials, tots plegats que arrosseguen encara des de la pandèmia. Senyor Puente, gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara et vull parlar de la reinserció laboral, perquè Càritas Barcelona fa una aposta clara per donar suport a un binomi impossible, com és la irregularitat i ocupació. I és que les persones migrades estan obligades a superar una cursa d'obstacles que van des de l'habitatge, passant per l'empadronament, els serveis socials o també trobar una feina. Com fer costat als nouvinguts per superar aquests obstacles? Doncs això és el debat que avui s'està fent en una jornada de treball de Càritas que ha seguit l'Andrea Gavarró.
Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, explica quins són els principals objectius de la jornada, la integració de les persones en risc d'exclusió social i l'aprofitament de talent.
Com a societat, com a país, no ens podem permetre que tant coneixement, tant capital humà, estigui tan infrautilitzat. Són persones molt fortes, que han sigut capaces de deixar els seus països d'origen. Durant 3-4 anys han de viure una mica de l'aire i no els obrim les portes. La segona idea és que si som capaços de construir una societat on s'integrin, serem una societat molt més potenta, no només més cohesionada, sinó molt més potenta, molt més rica, i amb capacitat de donar resposta a una major complexitat dels problemes que estem vivint.
I és que el 2022 el 32% de les persones acompanyades per Càritas a través dels seus programes i recursos es trobaven en situació administrativa irregular. En nombres absoluts són 500.000 persones, un 43% més que el 2019. Busquets, tot i ser conscient de les traves que presenta la llei d'estrangeria, manifesta que ara és el moment per obrir camí a aquestes persones i que puguin treballar. Així doncs, demana a les administracions agilitat i comprensió. El 28% de les persones en situació administrativa irregular viuen llars amb totes les persones actives desocupades. En el cas de ser les sustentadores principals de la llar, el 23% té una ocupació sense contracte legal i sense cotitzar a la Seguretat Social. A més, cal remarcar que el període mitjà d'acompanyament que necessiten aquestes persones oscil·la entre 1 i 2 anys.
Fixa't ara en aquesta declaració que hem escoltat les últimes hores. Ens hem petat tot el pressupost i no podem augmentar les hores de monitoratge de suport a les escoles. Aquesta afirmació, tant a la lleugera, és de la directora general d'Educació Inclusiva de la Generalitat, Laia Asso, i que han deixat entre bocabadats i indignats a les famílies amb nens amb que tenen necessitats d'atencions especials als centres educatius. La conclusió podria ser, o la conclusió que ens deixa aquesta situació, és que l'escola catalana li queda molt camí per recórrer per dir que és inclusiva. Yolanda Bernal.
A Catalunya hi ha uns 14.000 alumnes amb necessitats especials que requereixen de suport a l'escola. És la tasca que fan els vetlladors que acompanyen aquests nens i nenes per ajudar-los en la seva integració. 14.000 nens i 70.000 hores de monitoratge de suport a la setmana. Una proporció que les famílies consideren del tot insuficient. Laia Asso és la directora general d'Educació Inclusiva i en declaracions a TV3 ha deixat molt clar que aquest curs no hi haurà més vetlladors. El motiu és que no hi ha diners, literalment, perquè se'ls han petat tots.
No les podrem augmentar durant el curs perquè tenim el pressupost que tenim i, parlant així senzill, ens l'hem petat sencer, evidentment, perquè les hem repartit totes. Hem guardat aquestes bosses per sortides, per matrícula viva, per aquell alumnat que arriba durant el curs.
Segons Educació, ara es poden garantir 5 hores de mitjana a la setmana per cada infant. Asseguren que el 80% dels centres tenen més hores que abans. No és el cas de la Noemi Font. És mare d'una nena amb discapacitat i li han reduït el suport a la seva filla a 2 hores i mitja a la setmana. Creu que diners n'hi ha pel que es vol.
Que és molt greu que una persona amb un càrrec tan important sigui capaç de fer una afirmació com aquesta quan, a més, s'estan regalant diners per en format de val escolar.
Les famílies amb nens amb necessitats especials reivindiquen el dret que tenen els seus fills d'anar a l'escola ordinària i tenir un acompanyament de suport.
Gràcies, Yolanda. Nosaltres encara no ens hem petat totes les notícies que tenim previstes per ara. El que passa és que hem de fer una petita pausa, com sempre a aquesta hora, unes bones recomanacions publicitàries i després, entre altres coses, donarem respostes a una pregunta que ens està fent o que s'està fent la gent aquests dies, i de manera molt insistent. És perillós l'iPhone 12? Les radiacions d'aquest smartphone són perilloses? Després d'aquesta pausa publicitària, ho expliquem.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Et feia unes preguntes no fa pas gaires. Perillós l'iPhone 12 ha fet bé França prohibint la seva venda per superar el límit de radiacions permeses per la Unió Europea. Per què afecta només en aquest aparell, en l'iPhone 12? Són preguntes que aquests dies es fan molts usuaris d'aquest smartphone i dels altres telèfons mòbils. Nosaltres hem buscat respostes, ho hem fet amb Mario Llàñez, que és expert tecnològic, ha estat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
Mario Llàñez ha explicat que la normativa europea diu que qualsevol dispositiu que emet una freqüència, una potència determinada, no pot superar els 4 watts per quilo de pes de les persones. I, efectivament, segons les medicions del regulador francès, l'iPhone 12 superava aquesta xifra. Ara bé, Llàñez també diu que les normes de seguretat europees són estrictes i estan 50 vegades per sota dels límits de seguretat.
L'Associació Nacional de Control de Frecuencias, al medir más o menos unos 140-150 dispositivos móviles, han detectado que el iPhone 12, en vez de 4 vatios, llegaba a los 5,7 vatios, con lo cual, efectivamente, superaba el límite permitido, pero yo creo que está muy por debajo de los límites de seguridad.
Llàñez també considera que s'ha originat molt de soroll innecessari al voltant d'aquesta qüestió, perquè els usuaris han pensat que quan es parlava de la radiació es feia referència a una radiació radioactiva i res més lluny de la realitat.
Cualquier dispositivo emite una radiación electromagnética, que es cualquiera de las frecuencias como la radio, como la televisión o como un microondas. Y se utilizan fundamentalmente estas frecuencias cuando estamos estableciendo una llamada o estamos transmitiendo datos. Es decir, no es lo que se denomina una radiación ionizante, o sea, radiactiva. O sea, no llevamos un Chernóbil en la oreja y es cierto que emitimos una potencia, pero desde luego no tiene nada que ver con las emisiones peligrosas que pueden tener, pues como hemos visto en Chernóbil o en otro. en otros accidentes nuclears. No? Uh-huh.
Com es pot minimitzar aquesta radiació? Tan fàcil com allunyar-se una mica de l'aparell, un 2 centímetres quan s'està utilitzant, quan s'està fent una trucada, per exemple, i l'exposició ja baixa dràsticament. Però no només emeten radiacions als mòbils, també als microones o als wifis, però això sí, quan estan funcionant, quan estan transmetent dades.
Creo que lo que más radiación emite, por ejemplo, es un horno microondas. Es decir, lo tenemos todos en casa o las oficinas y estamos pegados a ellos. Pero es cierto, en el caso de las redes Wi-Fi o Bluetooth, pero siempre y cuando es en el momento en el que están transmitiendo datos, en el que están funcionando. Es decir, es igual que cuando tenemos el teléfono. Si tenemos el teléfono en espera, no se produce ese pico de potencia. Solo cuando establecemos una llamada o empezamos a transmitir datos.
I per què ha creat tanta polèmica aquesta decisió sobre l'iPhone 12? Yanya diu que aquesta notícia ha coincidit amb altres que afectaven a la companyia i el cert afegeix és que hi ha una batalla per la supremacia al món tecnològic.
La pregunta está en el aire. ¿Es seguro seguir usando el iPhone 12 de Apple? Este smartphone ha sido objeto de controversia en Francia, recordemos, donde las autoridades han detenido temporalmente su venta. Hoy te estamos explicando qué pasa con este móvil y lo hacemos con Arantxa Sanchís, que es experta en radiaciones no ionizantes de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Arantxa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, explica a nuestros oyentes si debemos estar preocupados por las ondas que emite el iPhone 12, los que lo tengan, claro.
Bueno, pues, hombre, yo creo que lo principal para que los usuarios del iPhone 12 y el resto de oyentes puedan entender un poco el conflicto en relación a este tema, creo que debemos empezar por explicar que las medidas que han hecho los reguladores franceses de un parámetro que es la tasa de absorción específica, la SAR, este es un parámetro que hace referencia a los posibles efectos de calentamiento en los tejidos cuando estamos expuestos precisamente a las ondas que nos llegan desde nuestro terminal móvil. Dicho de otra manera, este parámetro, la SAR, se emplea para cuantificar qué cantidad de energía transportada por esas ondas estamos absorbiendo en el cuerpo, en las manos, en cualquiera de nuestras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, estos valores límite se establecen a nivel europeo a partir de la recomendación del Consejo de la Unión Europea y están a su vez basadas en directrices marcadas por la Comisión Internacional de Protección frente a la Radiación No Ionizante, conocida por sus siglas de su nombre en inglés, ICNIR, y que se han actualizado recientemente en base al conocimiento científico existente en el pasado año 2020. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, parece ser que en Francia lo que han visto es que la medida del azar de esta tasa de absorción de energía en las extremidades supera al valor límite establecido, que es de 4 vatios por kilo.
¿Y lo supera en mucho, Arantxa?
Lo supera simplemente en 1,74 vatios por kilo.
¿Eso es poquito? ¿Vale? ¿Eso es poco?
Esto es poquito. Digamos que a la hora de establecer los valores límite, hay un factor de seguridad de 10 veces, de modo que así tenemos un margen para incluir pues un montón de circunstancias, claro, que podrían darse en cuando estamos expuestos a esta radiación.
Claro.
¿No?
¿Y por qué sucede con el iPhone 12 y no, por ejemplo, con el 15 o con otro modelo? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué ha saltado la alarma con este iPhone 12, entonces?
Pues la cuestión es que los reguladores franceses tienen por decreto pues hacer una vigilancia de los terminales que hay en el mercado. Bien. Y eso es lo que hicieron en el pasado 2022. Uh-huh. Y de todos los terminales móviles que analizaron, pues el iPhone 12 en concreto pues ha superado este
límite,
el nivel de seguridad.
Claro. Entonces, ¿hay motivo para que exista, a ver, entiéndeme la palabra, pánico total para sobre este smartphone o no?
No
hay
pánico total ni
pero sí que
no hay riesgo, pero simplemente pues hay una normativa que
han de respetar.
Exactamente, los fabricantes tienen que respetar. ¿Qué pasa? Pues que Francia, a posteriori, una vez están comercializados los dispositivos, que antes de comercializar los fabricantes tienen que cumplir una serie de normas, uh-huh. y de hecho Apple pues ha presentado su informe de sus laboratorios acreditados independientes a la agencia francesa. La agencia francesa ha hecho las medidas de nuevo. Entonces, bueno, pues como no coinciden, digamos pues, que Francia se ve en la obligación de pedir la retirada, claro. o incluso lo que ha hecho, ¿no? Pedirle a Apple que haga una actualización del software para solventar este tema.
Y esta advertencia...
Y de hecho,
dime.
Perdona, de hecho, en el informe que en la propia página de la agencia francesa se puede consultar, ahí también hablan de otra serie de teléfonos móviles que solucionaron de esta misma manera pues los posibles excesos sobre el límite establecido.
Y este, digamos, toque de atención que ha dado Francia, ¿tendría que extenderse a otros países de la Unión Europea, crees, o no hace falta?
No sé, hay cada uno, claro. Eso ya no sé si es una cuestión comercial, política,
es
económica.
Muy de cada, y es muy de cada país también, ¿no?
Yo ahí,
claro.
Exactamente.
Oye, una cosa, lo que sí nos puedes explicar es qué hemos de hacer para limitar las radiaciones de este iPhone 12 o de cualquier otro smartphone. ¿Qué recomendaciones haces?
Bueno, aquí lo básico que desde la Sociedad Española de Protección Radiológica y en línea con todas las agencias relacionadas con este tema dicen y aconsejan es, por supuesto, no hablar con el terminal cuando emite a máxima potencia, que es cuando tiene poca cobertura, ¿vale? Uh-huh. Porque está buscando la señal para establecer la comunicación, entonces el teléfono ahí está emitiendo a máxima potencia. Y bueno, pues utilizar los accesorios para manos libres, ¿no? Los auriculares, uh-huh. etcétera, y bueno, pues...
En fin, Arantxa, no nos queda más tiempo, es hora el tiempo en radio. Gracias por despejar dudas y tranquilizarnos sobre las radiaciones de este iPhone 12.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Molt bé, doncs hem despejat, com deia, dubtes sobre la radiació, no?, d'aquestes ones de l'iPhone 12. Ens ha tranquil·litzat aquesta experta en radiacions, l'Arantxa Sánchez, des de Madrid. Això és la sintonia d'Esports Cope, com cada dia arribaran a les 3 de la tarda i 5 minuts, d'aquí molt poquet, i el Joan Ballons està aquí al meu costat, amb cara de satisfacció, no?, després del resultat del Barça d'ahir. Va,
home, ja. no va ser...
No, que no? No,
Carlos, no va ser un bon resultat. Empat a 2...
Ni un bon partit, tampoc,
no,
del Barça.
No, ni un bon partit. Sobretot, el Barça... Mallorca el van condemnar als errors defensius, no va fer un bon partit al Barça. El millor, una vegada més, va ser el jove Lamine Yamal, o com a mínim els minuts que va estar sobre el terreny de joc, perquè encadena 4 suplències consecutives i és un dels debats que ens deixa el postpartit. Mm-hmm. Parlarem d'aquest empatadors del Barça-Mallorca, l'analitzarem, sentirem els protagonistes i farem les prèvies dels partits del Girona i del Real Madrid. Avui el Girona, atenció, que pot ser líder de primera divisió, depèn d'ell mateix, ho serà si guanya el camp del Villarreal a partir de les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda juga el Real Madrid, que rep la Unió Deportiva a Las Palmas, tornen a la convocatòria Vinícius i Carvajal. Tot el tiempo de juego de la COPE. Al marge del futbol, parlarem també de futbol sala. No va ser una bona nit del Barça-Mallorca. El Barça de futbol sala va perdre també a Mallorca per 5-4 davant del Palma Futsal. I també parlarem de la selecció espanyola femenina de futbol, que va golejar 5-0 a Suïssa. Una victòria que apropa encara més les de Montse Tomé als Jocs Olímpics de París.
Molt bé, doncs, escolta, un menú molt atractiu, no me'l perdré. Gràcies,
fins
Joan,
ara,
bona
Carlos,
tarda, bon
gràcies.
Programa. Tanquem així migdia COPE Catalunya Andorra, com sempre, Pilar García Muñiz, Àngel Correa, ens segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, bona tarda.